Hola, bon dia. Novament tornem a estar al programa tal com érem per a tornar a donar una mirada al passat, per a poder observar més detalladament la vida de les persones més grans del nostre poble. I és que sense aquella generació de joves emprenedors que en un passat dominaven la situació, avui dia viuríem en un món completament diferent. Seria un espai de temps que no podríem reconèixer. Seria com viure en una altra història. I sobretot, no podríem agrair a les persones més grans el que feren el seu temps amb grans dosis de valentia i empenta. I és que nosaltres, els joves, estem ansiosos de conèixer la seva forma de vida, les seves inquietuds, les relacions que els uneixen. En el nostre programa ja hem tingut nombrosos convidats que ens han explicat el bon record que tenen dels seus mestres, els oficis de peixater i de brodadora, la matança, el món de l'acordió, els jocs d'abans, la migració, les caramelles, la música, el cinema, l'ofici de matalasser, el món de la poesia, la residència d'avis, l'afició als ocells. I avui, dia 7 de desembre de 2003, tindrem una agradable entrevista amb Pepeta Porçals, que ens parlarà de la seva infantesa, de la professió de modista i de les sardanes. Aprofitant les converses amb les persones més grans, els joves podem anar ampliant els nostres coneixements, a mesura que cada vegada aconseguim ser més afortunats davant el futur, perquè el podrem afrontar amb més facilitat i personalitat i així evitar caure en paranys dolorosos. També conversant amb els més grans del poble, descobrim que la seva joventut i la nostra estan basades en dos mons completament diferents, però nosaltres intentem aprofundir en les seves paraules i imaginar-nos com era el món de llavors. I de seguit ens adonem que si no hagués estat per l'enorme tasca que van realitzar al seu temps, avui en dia les coses continuarien iguals. I aquest canvi ha estat possible gràcies a la seva dedicació, la seva entrega i la seva perseverança. I abans d'introduir-nos plenament al programa d'avui, on el tema principal girarà entorn de la vida de Pepeta Porçals, que ens parlarà de la seva infantesa i de la professió de modista, escoltarem atentament el tema que ens acompanya sense falta cada diumenge, encapçalant el nostre programa tal com érem. Hola, bon dia. Comencem l'entrevista d'avui amb la Pepeta Porçals. Hola, bon dia, Pepeta.
Bon dia.
Vostè on va néixer?
A Gironella. Vaig néixer a Gironella i quan tenia 4 anys, llavors vam baixar aquí a Navàs.
Molt bé. A quina escola va anar?
Mira, vaig anar a l'Escola Nacional, que llavors hi havia una mestra que li deien Doña Joaquina. Jo, com que era tan petiteta, tenia 4 anyets, cap a 5, no me'n recordo molt, només sé que era una senyora que tenia un noi i que, bé, ens feia l'escola, era Doña Joaquina. però no puc dir-ne gaire res perquè ja et dic que era petita i vaig anar potser un parell o tres d'anys. Llavors ja va venir Doña Anita i bueno, vaig anar amb aquesta primera.
Molt bé. En quin carrer estava l'escola?
L'escola estava a la carretera. Entràvem per la carretera, que és allà on hi ha la pastaleria Mas, l'escaleta aquella. I llavors hi havia uns balcons que anaven allà al carrer de l'església.
I allà estava situada l'escola?
Sí, sí, sí.
Vostès escrivien a la pissarra?
Sí, sí, sí. Hi havia unes grans pissarres que no sé si eren de cartró, que allà hi escrivíem quan ens feien anar a la pissarra, que dèiem que llavors es preguntaven coses i això. I llavors teníem unes pissarretes petites, individuals, cada una, que allò era que es trencaven, no sé, era pissarra. I llavors escrivíem amb un pissarrí nosaltres allà.
Per tant, s'escrivia amb guix a la pissarra gran.
A la pissarra amb guix. Llavors ho esborràvem i ja està. I el pissarrí també ho esborràvem. No sé si ho fèiem, em sembla que ho fèiem amb les mans. No sé.
O amb algun drap.
O amb algun drap.
En tenien de llibres?
Sí, sí. Sí, sí, teníem una enciclopèdia petiteta, que no era com aquestes tan grosses d'ara, però una enciclopèdia i bueno, els llibres, una aritmètica i ja està. No teníem tants llibres com tenen ara, però també ens anàvem bé.
I se l'emportaven a casa,
a casa,
llibre?
Sí. No, ens la teníem uns claixos allà a l'escola i teníem unes tauletes que eren de dos, no individuals, eren de dos en dos. I llavors hi havia uns claixos amb unes tapes i allà hi guardàvem els llibres i les llibretes i allà ho teníem tot ben endreçadet.
I feien servir la tinta?
Sí, també fèiem servir. Al mig d'aquelles taules hi havia un foradet rodó i llavors hi posàvem un tinter, que en dèiem. I llavors hi posàvem la tinta allà i anàvem sucant amb la ploma. Fèiem moltes taques i anàvem sempre bruts dels dits, però ho fèiem així.
Hi havia algun sistema per esborrar les taques de tinta?
No.
S'havia d'anar amb cura?
Es havia d'anar amb cura, sí, sí, això sí.
I els tinters com eren? Eren petits?
Eren petitets, com un vaset, petitets. I cada setmana hi posàvem la tinta. Ella, Doña Anita, feia la tinta i llavors nosaltres sempre teníem unes noies que l'una es cuidava de posar la tinta, l'altra de mirar la temperatura. Totes teníem una assignatura per fer, sempre hi ha. I moltes vegades, ja dic un cop la setmana, doncs posàvem el dilluns, per exemple, era el dia de posar la tinta a tots els tinters de la classe.
I llavors ja ho teníem per tota la setmana.
Ja ho teníem per tot. O hi enrenyàvem si en gastàvem gaire, perquè de vegades se'ns abocaven, o fèiem alguna cosa i enrenyàvem, perquè és clar, deien que la tinta era cara i que havíem de mirar.
I tenien tinta de colors?
No, nosaltres no, en tenia la mestra. Doña Anita tenia el seu tinter amb tinta vermella. I llavors quan ens corregia les llibretes, els deures, ens ho subratllava amb vermella. I si ens hi posava bé o mal o molt bé, ens ho feia amb tinta vermella.
Molt bé.
Així ho veiem més bé, més clar.
Per fer les correccions.
Ah, això mateix, per fer les correccions. Ho fèiem així.
Molt bé, doncs si li sembla, Pepeta, podríem escoltar un tema, l'estaca de Lluís Llach.
La biciseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant. I quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Una antiga casa catalana en un poble petit i polsós. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I sentia broma la tempesta i els pagesos fugir esverats, cotinar perquè la tramuntana ens passa la closa i el blat. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Quan a casa faltava una cosa em posava la bufanda i l'abric, quan anava corrents a buscar-la i tornava content i arrodit. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. Quan estava tot sol a la cambra i sentia els arbres ruixir i la gent que passava esverada m'agafava fort el coixí. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo. I els ocells dormien a les branques i les veia serpejant. M'amagava darrere d'un arbre, els mirava pensant i somiant. Que feliç era mare, que feliç era jo, que feliç era mare, que feliç era jo.
Doncs bé, continuarem l'entrevista d'avui amb una segona part dedicada a la professió de modista. Vostè, Pepeta, és ben coneguda com a modista. Com va començar a cosir?
Mira, jo vaig ser modista, però no per afició, per tradició, perquè la meva mare era modista, i abans sempre el que deien els pares, doncs tu seràs modista, doncs jo vaig ser modista, més que tot per això. Ara bé, m'ha agradat molt la professió, ho he fet amb molt gust, vaig ajudar molt la mare. A l'edat de 8 anys vaig començar a anar a Cal Sastre que m'ensenyessin a fer traus, que m'ensenyessin a sobrefilar, i que m'ensenyessin a fer totes les primeres coses de cosir, diguem-ho així. I quan sortia de col·legi, berenava, i llavors me n'anava a Cal Sastre un parell d'hores a cosir, a aprendre. De manera que a l'edat de 8 anys ja vaig començar la meva feina de modista, com si diguéssim.
I sempre li n'ensenyava el sastre?
Sí, de cosir, sí. Llavors, quan vaig ser més gran, em van ensenyar, vaig anar a aprendre el corte.
I quin corte tenia vostè?
Tenia el corte Martí.
El corte Martí. Llavors, ens podria dir quina classe de roba era la que més feien servir?
Mira, aquest era jo. A l'estiu hi havia molts crespons, una roba que en dèiem un crespó. Després jorgets, també hi havia aquests gèneres de jorgets que eren molt macos, tenien molt caient. I després hi havia llanetes, finetes i coses així.
I la qualitat de la roba, quina era?
Era molt bona, més que no pas moltes d'altres. És clar que llavors era roba que rebregava més, era més cotó i més la llana, segons com. I ara són més gèneres, què et diré jo, que no s'han, només que els rentes i els pots penjar i ja està, que no s'han de ni planxar quasi bé, però els gèneres eren així.
I potser eren més resistents, també.
Sí, sí, també.
El prisat, com el feien?
Mira, el prisat el feien fer. Ja nosaltres enviàvem a Manresa el gènere i ens el prisaven. També de vegades ho fèiem segons quins gèneres eren. Si era una llana molt fineta i bona, també la prisàvem nosaltres amb la planxa, anàvem marcant els plecs i ho havíem planxat. Però el prisat es feia, ho enviàvem a Manresa.
Allà ja s'hi dedicaven.
Allà hi havia una casa que ja s'hi dedicaven a prisar.
Molt bé. I les boates existien llavors?
No, no. Les boates no. Han sortit ara de més tard.
A sobre de la roba, hi filaven a mà?
Sobre filar? Sí.
Sí.
Sí. Ho fèiem a mà. Això de les de màquina, aquest diré jo, ha sortit ara més redirament. Però ho fèiem sobre filar a mà, sí.
I els traus, com els feien?
Els traus també els fèiem a mà, tot. Ara, bé, esclar, tot això dels traus, tot ho fan a màquina, i això, però llavors fèiem els traus a mà, els fèiem amb fil, i després també fèiem els traus militars, que dèiem que érem roba, posàvem dos retallets de roba, i ho cosíem, i llavors fèiem un trau militar. Hi havia dues classes, els traus militars i els traus fets amb fil.
Devien ser més laboriosos els militars.
Sí, mira, potser sí. Eren més sofisticats, era una cosa més que ho fèiem amb els abrics més gruixuts i coses així.
Per les primeres comunions devien tenir molta feina, oi que sí?
Sí, sí. Primeres comunions, ara venia primer el ram, que ja fèiem els vestidets per la canalla i moltes mares per anar a acompanyar les nenes a beneir el ram, també els hi fèiem els vestits. Llavors, seguidament, de Pasqua, ja venia ja venia tota la festa de les comunions. Després de Pasqua ja venien les comunions. Havíem de fer els vestits de les nenes, havíem de fer els vestits de les mares i els de les iaies, i bueno, teníem molta feina i totes les famílies trenava vestits i teníem feina, molta.
També vestien els nens que feien la primera comunió?
No, jo els havia fet alguns jo, com que havia anat a cal sastre i havia après de fer pantalons, també de vegades amb els nens també els en feia, però no, generalment en feia només per les nenes i les mares.
A les núvies també els hi feien la roba?
Sí, 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 també. Per moltes núvies en havia fet, de vestits, moltes. En fèiem, llavors també hi havia molta feina, perquè hi havia els vestits de la núvia, els vestits de la mare, les germanes, tota la família, tots estrenaven coses i tots els hi havíem de fer els vestits. I inclús de vegades, si eren els núvies eren del poble, esclar, havíem de fer per les... pels pares d'ell i pels pares d'ella. Llavors teníem el doble feina. Sí, teníem molta feina.
Quant de temps podria tardar en fer un vestit de núvia?
Home, què et diré jo? Una setmana ben bé.
Déu-n'hi-do.
Perquè sí, perquè entre les emproves i els patrons i els vestiuars i tots i... Sí, sí, ben bé una setmana i estàvem a fer un vestit.
I quins models es portaven en aquells moments?
Mira, es portaven molt com ara. No pensis que fos molt diferent, no. Els vestits així blancs, saps? Sempre senyidets, una mica de cua, n'hi havia que en feien més. i d'altres vestidets així rodonets, però molt semblants d'ara. Jo ara trobo, de vegades miro amb aparadors o amb alguns de revistes que hi ha vestits i penso, guaita, aquests vestits tu ja els havies fet. Molts, un estil, estil imperi que dèiem, que eren senyidets a sota del pit, i llavors amb alguns llacets aquí, amb algunes floretes de sar, fèiem uns vestidets així, que de vegades ara em veig amb aparadors i penso, guaita, aquests ja els havies fet tu.
Encara segueix aquest model.
Encara segueix, sí, encara segueixen aquests models.
Molt bé. Doncs, si li sembla bé, Pepet, escoltarem un tema de Salomé.
A la plaça hi ha sardanes, quines ganes de ballar. A la plaça hi ha sardanes, mare, deixeu-m'hi anar. Sent, ja ens crida la tenora i refila el flabiol. Au, anem-hi, que ja és hora i no hi vulguis anar sol. Vine, vine amb mi. Ja escolta les paraules que et vull dir. Puntejant poc a poquet i estrenyent la teva mà, és més dolça l'esperança de que tu m'estimaràs. Puntejant poc a poquet vaig parlant-te de l'amor i els compassos de la dansa van seguint el nostre cor. Mentre la pobla alegrement els llars airosos llença el vent. A la plaça hi ha sardanes, amor i vida t'oferiré. Mans unides i els cors també. A la plaça hi ha sardanes, amor i vida t'oferiré. Ballarem nostra sardana, les mans unides i els cors també.
Formosor, tinc tingui sempre la besada del meu cor. Meva, jo et proclamo mon amor mai igualat. Dolça terra, jo t'estimo i amb el cor tot abrandat. Terra meva, jo et proclamo mon amor, per tu ma vida serà l'alegria del baix de la mar. Terra nostra, ta preuada formosor, tingui sempre la besada del meu cor. Terra nostra, terra aïllada per a tu, la flor millor per als sants, les flors buscanes per a tu, la flor del cor.
I bé, doncs després d'aquest agradable tema de Salomé, continuarem l'entrevista d'avui. La tercera part parlarem sobre la infantesa i també les sardanes. Pepeta, en la seva infantesa, quins jocs jugaven?
Mira, jo jugar molt no ho havia fet mai, perquè la meva mare sempre, com que tenia feina i era modista, sempre em feia entretenir d'altres coses. Però a corda, i després en dèiem a centro, vol jugar a centro, ens deia, allò a tirar aquells palets, allò també ho fèiem, però allò era més cosa de nens, feien més els nens, però jo a corda m'agradava molt. És l'únic joc que havia fet, i després jugar a nines a casa, perquè mira, sempre hi ha la mare amb inclinat a cosir, doncs jo sempre vestidets per nines i coses així, a casa m'entretenia molt jo, molt.
Molt bé, i també feia col·lecció de cromos?
No, llavors no, teníem més estampes. Quan anàvem a doctrina ens donaven una estampeta, perquè hi anàvem, ens hi feien anar ben dinat, el diumenge ben dinat hi anàvem a doctrina, i ens donaven una estampeta, i llavors allò les col·leccionava. Però allò, aquells cromos de la Blancaneus i totes aquelles coses, va venir més endavant. Jo no, de vegades retallava dels diaris alguns anuncis d'alguna cosa, però no, allò per fer col·leccions no, jo.
Ens pot explicar quins eren els contes més coneguts, llavors?
Mira, ai, no ho sé. Mira, poder... El de la Blancaneus ja hi era. Els dels tres... ai, no ho sé, quins eren. Poder els dels tres porquets també ja hi eren. I la mare sempre també m'explicava cuentos de nenes que se n'anaven al bosc i quedaven allà, quedaven atrapades i que hi anaven ossos i que hi anaven i allò, ells i tenien por. Bueno, quantets així, però aquests cuentos d'ara no.
A vostè sempre li han agradat les sardanes?
Sí, veus, les sardanes m'han agradat. El ball no he ballat mai, no m'ha agradat mai. Ara les sardanes sempre, ja de joveneta vaig començar de ballar-ne, i sempre més, només sardanes he ballat.
Quina edat tenia quan va aprendre a ballar sardanes?
Potser tenia 13 o 14 anys, ja. No era gaire, no era molt petita, no, perquè abans no n'ensenyaven, on havies d'anar aprenent, no ho sé. Jo sé que com que m'agradaven molt, mira, m'anava ficant, quan veia que ballaven una sardana, m'hi ficava i anava seguint fins que em vaig anar aprenent. Perquè no era com ara, que diuen, veus, de petitets ja els ensenyen a ballar sardanes, que ho trobo molt bé. I llavors, no, oita, jo m'hi ficava de vegades.
Les amigues de joventut anaven a ballar sardanes?
Sí, a l'Ametlla, sobretot a Cal Vidal, a l'Ametlla, i a Quina Vas, per descomptat, a Sant Esteve, però tot sempre hi anàvem a peu, eh? Sempre ens agafàvem 4 o 5 amigues, o de vegades hi havia nois també, una colleta, i anàvem a ballar sardanes a l'Ametlla, anàvem a ballar sardanes a Cal Vidal, i Sant Esteve, per aquests voltants, i a Quina Vas. Sí, sí.
Molt bé. Oi que és molt bonic quan, quan toca la tenora?
Sí, a mi m'agrada molt.
Doncs bé, ara els nostres controls ens han preparat també un altre tema.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar.
Doncs estem escoltant el tema Paraules d'amor.
Una porta tancada, ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan en la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes de cors, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, històries d'amor, somnis de poetes. No en sabíem més, teníem 15 anys.
Doncs bé, després d'haver escoltat aquest bonic tema de paraules d'amor, continuarem amb l'entrevista d'avui amb la Pepeta Porçals, i que m'agradaria preguntar-li que, oi que és veritat que pel seu cosidor hi van passar moltes generacions?
Sí, sí, moltes, moltes. Moltes noietes que ara ja són dones grans i venien sortint de col·legi. Mira, les seves mares, és clar, treballaven a la fàbrica i els deien aneu a cosir. I apa, llavors agafaven el berenar i venien allà a cosir i passaven la tarda, bueno, quan sortien de col·legi, de 6 a 8 fins a les 8, que llavors nosaltres ens anàvem a tal sopar, però s'estaven allà i mira, més que tot passaven l'estona, perquè bueno, sobre filar, passar fils i totes aquestes cosetes els anàvem ensenyant. I bueno, però moltes, molta gent van passar per allà, perquè llavors el poble era petitet i moltes noies, moltes noietes que venien allà a cosir, sí.
I vostè els ensenyava a cosir?
Sí.
També els hi va ensenyar els cortes?
El corte, quan eren més grandetes, primer a cosir i llavors a repuntar la màquina també, que mare de Déu, em trencaven d'agulles perquè esclar, no sabien què, però bueno, ensenyar de cosir, i llavors quan s'havien de cosir, llavors els hi ensenyàvem el corte, sí.
I també feien la seva roba interior?
Sí, 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 feien de tot.
Tot?
Oita. Hasta la mare, la meva mare, hasta de pedassar de vegades els feia, perquè venien noietes, van venir, es va escaure que hi havia unes quantes noies que per pega, pobretes, van quedar sense pare, ai, sense mare, I deien, he de pedassar els pantalons del pare, com ho faré? I la mare deia, porteu-los. Portaven els pantalons del seu pare allà i els hi posaven, perquè abans apedassàvem.
Sí.
Posaven els pantalons, posaven un pedaç a cada genoll, però ben posat i ben fet. I els mitjons també els hi vinc d'ensenyar. Els hi portaven un ou de fusta, sí. Posàvem allà dins, el taló i a la punta, sí. I llavors els ensenyàvem de sorgir els mitjons.
Que també devia costar molt fer els mitjons.
Sí, sí. Doncs això també ho feien allà, perquè, esclar, eren noietes que eren petites i no sabien què, i la mare, bueno, porteu, ja us en ensenyarem. Ja, llavors els ensenyàvem.
Molt bé.
De fer això.
I també camises de dormir?
També, també camises de dormir.
Tot?
Sí, tot.
Tot.
Sí, davantals, camises de dormir, començàvem per fer cosetes així, les nenes, una bateta oberta de dalt baix, un davantalet i coses així, i llavors anaven, a mesura que es feien més grans, llavors ja es feien els vestits. I apa.
Molt bé. I picar solapes?
També, també, amb els abrics, picàvem les solapes tot a mà, els colls i les solapes.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I llavors, oi que abans ha parlat de la Palmira?
Ah, sí, hi havia una noia que es deia Palmira i sabia molt de cantar i sempre, mira, ja es posaven allà a cantar, au, va, canta'ns una cançó, Palmira, ja, i quasi bé la sentia de tot el carrer, i la gent hasta quan passava allà deia, noi, quines refilades que feien aquí aquest posidor, i ella cantava i ens ho passava molt bé, perquè abans ho feia molt de cantar la gent, ara no ho fan, ara no ho sé, entre televisors, ràdios i tot això se n'han oblidat molt,
clar, clar.
Doncs ara abans ho feia molt de cantar. Sí,
per,
sí.
Animar l'ambient.
Per animar l'ambient i mira, allà fer gresca.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara, per concloure l'entrevista d'avui, doncs escoltarem una sardana, Navàs Dansa. I bé, i ara que falten 10 minuts per la una, ha arribat al final del nostre programa. Agrair molt que la Pepeta doncs hagi accedit a la nostra, al nostre convit, doncs perquè aquesta entrevista doncs ens ha agradat molt, perquè doncs hem tractat temes que no els havíem tractat mai, com són els de la modista. I bé, doncs agrair molt que hagi volgut ser la convidada d'avui. I doncs res, si vol li dono la paraula.
Bueno, jo des d'aquí vull saludar a tot el poble de Navàs, que tots em coneixen molt, a totes les noies que havien vingut a cosir també queden saludades, i de passada et dono les gràcies amb tu, que ets molt maca i que m'has fet passar una estona recordant tota la meva infantesa i joventut. Doncs res més.
Gràcies a vostè, Pepeta, per haver estat la invitada d'avui. Nosaltres tornarem a ser amb tots vostès el mes que ve. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana.